Radio Vila. Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
El català al carrer, cuidem, millorem i aprenem català amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sònia Moll, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. A l'estudi de Ràdio Vilafranca ja està a punt la Teresa. Bon dia.
Hola, bon dia.
I, Teresa, estem al final de curs. Justament aquells alumnes que han d'anar a selectivitat ja han acabat classes, ja estan preparant les PAU. I tu portes una notícia que els pot interessar, aquells que l'any que ve volen fer carrera.
Exacte, sobretot aquells indecisos que no saben cap on tirar. Doncs bé, per això ara suposo que també en aquestes dates s'ha posat en marxa la tercera edició de la campanya Tria Filologia Catalana. Una campanya que ja us he explicat el curs passat, vaja, ja us la vaig explicar. Doncs això, perquè aquest grau de Filologia Catalana, aquesta carrera universitària, doncs ja fa uns anys que va a la baixa. Hi ha pocs alumnes que s'inscriuen.
Molt pocs.
Sí.
És crític.
Sí. I bé, suposo que doncs, perquè deu ser perquè avui dia hi ha tanta oferta, tanta varietat d'especialitats i tants graus nous que potser d'entrada poden semblar més atractius que aquesta carrera, doncs, que ja sembla com més antiga o que les sortides puguin ser molt més limitades, però la veritat és que es necessiten moltes persones formades en filologia catalana, especialistes en llengua i en literatura catalanes, i en llengua sobretot. I per això ja estem en la tercera edició. Hi va haver una primera edició, a la segona s'hi van afegir com a novetat un programa de beques perquè les persones doncs, que es volguessin apuntar a filologia rebessin una ajuda.
Un petit incentiu.
Sí, exacte. I ara doncs, també es torna a fer aquesta tercera edició amb aquestes beques perquè bé, doncs, va semblar que això, aquest incentiu que dèiem havia funcionat. El màxim incentiu per això és veure com va l'ocupabilitat d'aquests estudis. O sigui, les persones que estudien filologia catalana, el 96%, gairebé el 97%, tenen feina, estan treballant principalment en el seu sector, no en altres coses. I el 83% van ser contractats 3 mesos després d'acabar el grau. O sigui que és una feina que té opcions. Quines sortides poden tenir? Doncs planificació lingüística i serveis lingüístics, o qüestions més d'assessorament i correcció lingüística, feines també en editorials, en comunicació, en tecnologies lingüístiques, també, evidentment, en docència, fer cursos de català per adults, com fem el Consorci, per exemple, però en molts altres llocs. Docència als instituts, a l'ESO, a les aules d'acollida. També hi ha opcions d'anar a l'estranger i ensenyar català a l'estranger. Vull dir que de sortides n'hi ha moltes i moltes en sectors doncs, com molt actuals. No tot és anar a fer classes de català en un institut. Hi ha moltes altres opcions. A més, tant el Consorci com el Departament d'Educació ja preveuen que en els propers anys hi haurà moltes jubilacions. Per tant, cada vegada es necessita més persones per cobrir aquestes jubilacions i també perquè hi ha més demanda de professors d'adults, de secundària, d'aules acollida, tota la situació actual, doncs també requereix molt més professorat en tots aquests àmbits. I el sector privat també hi ha demanda, a les editorials, a la comunicació, a les tecnologies, tot això també demana especialistes en llengua i en literatura catalanes. Aquest programa pilot que es va fer el curs passat de 25 beques per estudiants de filologia va anar molt bé.
Només 25?
Només s'han de donar 25. Ara, aquest any, no sé exactament quantes se'n donaran. Es torna a convocar i aquesta línia està dotada amb 500 euros mensuals. I bé, els estudiants que s'hi van acollir doncs, estan molt satisfets i, clar, evidentment, doncs, si tens aquest incentiu mensual, és una cosa a tenir en compte a l'hora d'escollir una carrera universitària.
I obren convocatòria ara, quan encara no s'han inscrit?
Ara han fet ara ho han fet públic. Això, qui estigui interessat, hauria de consultar. No sé exactament les beques quan s'han de sol·licitar. Això ja no tinc aquesta informació.
Què? Encara no saps quina nota tindràs, com t'anirà la selectivitat, on acabaràs entrant?
Sí, sí, clar, això, els terminis per les beques deuen ser més endavant, però és perquè els estudiants ara s'ho vagin pensant i vagin donant voltes i orientin una mica cap on poden anar. I vegin que aquesta és una opció que també és vàlida i que potser té més sortides de les que es pensen.
I a banda del petit incentiu econòmic d'aquestes 25 beques, si té poca demanda la carrera, la nota de tall deu ser baixa, per tant,
exacte,
no costa entrar-hi ara mateix.
Entrar-hi. I tot i així, des que s'ha fet aquestes campanyes, aquests dos últims anys, s'ha detectat que la inscripció, la matriculació, ha crescut un 21%. No sé si és arran d'aquestes beques...
Quin exitàs, la campanya.
O de la campanya o de casualitats, però ha augmentat un 21%, per tant, hi ha alguns alumnes més matriculats. I sempre és d'agrair fer cursos amb professors universitaris, amb grups reduïts, perquè a vegades
és un luxe,
ens queixem aquelles aules d'universitàries plenes que el professor ni el veus ni et coneix, i en canvi aquí estàs fent una formació universitària amb uns grups molt reduïts, que això també té coses bones.
I tant. Anem a classe ara, a la capital del Cava.
Doncs nosaltres, des de Ràdio Sant Sadurní, tornem amb la càpsula del Català al carrer amb la Sònia Moll, de l'oficina d'aquí, la capital del Cava. I avui el que farem és parlar del mes de maig, Sònia.
Efectivament, ja hem entrat de ple al mes de maig, que és el mes de les flors, dels dies llargs i també d'aquella alegria que ens agafa quan ja podem sortir al carrer sense jaqueta, almenys al migdia. I és que maig té fama de bon temps, però tampoc no ens podem refiar gaire de la primavera. Ja la saviesa popular ja ens ho diu. Ens diu que fins al 40 de maig no et llevis ni un drap i fins al 70 d'abril no et llevis ni un fil. Evidentment, ni el 40 de maig ni el 70 d'abril no existeixen al calendari. És una manera popular de dir que no ens hem de refiar del bon temps massa aviat, perquè si comptem 40 dies a partir de l'1 de maig, arribem al 9 de juny, i si en comptem 70 a partir d'abril, arribem a l'11 de juny. És a dir, més o menys fins després dels primers 10 dies de juny, encara no podem desar del tot els jerseis a l'armari. Bàsicament és per no dir l'expressió castellana hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, doncs que sapigueu que en català tenim aquestes dues expressions. Els refranys també ens parlen molt de la pluja, i amb la pluja ve l'abundància també de la collita, de les flors, i per tant també tenim pel maig cada dia un raig, maig ventós, any ric i abundós, i maig arribat, un jardí a cada prat. I parlant de pluja, parlarem també una miqueta d'alguns termes relacionats, doncs, amb aquest fenomen atmosfèric. Comencem pel terme ruixat, perquè sabem que no és el mateix pluja que ruixat, no? La pluja pot durar hores i ser tranquil·leta, constant, en canvi un ruixat sempre és breu, intens i sobtat, i en què cau molta aigua a molt poca estona. I diem, ha caigut un ruixat, però no ha caigut una pluja, evidentment. I parlant de paraules també del temps, recordem que sempre diem que fa sol o fa vent o fa fred, no diem que hi ha sol o que hi ha fred. I avui us porto un poema de Miquel Martí i Pol que està dedicat al mes de maig. És un poema que està dedicat sobretot a la festivitat de Sant Ponç, que a Catalunya se celebra l'11 de maig, és a dir, ahir. I el poema diu així: per la fira de Sant Ponç comprem mel i confitures i herbes collides al bosc que curen moltes malures. El maig és un mes molt dolç, tots els camps treuen florida i esclata per tot el món un desig de nova vida. Vinga, correm a jugar, tots plegats i amb alegria. La mare no ens renyarà perquè s'ha allargat el dia i els deures prou que els farem, havent sopat de seguida, i després reposarem amb una bona dormida. El maig és molt generós i ens incita a fer viatges perquè encén amb mil colors tendrament tots els paisatges. I encara que plogui un xic, tot s'aixuga en poca estona. Després hi ha un cel tan bonic que mirar-lo ens emociona. Per la Fira de Sant Ponç comprem mel i confitures i herbes collides al bosc que curen moltes malures.
Doncs en Miquel Martí Pol, nosaltres que acabem aquesta nova càpsula d'avui dimarts, dia 12 de maig. Sònia, nosaltres que tornem d'aquí una setmana. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Passa un minut d'un quart de 12 i comencem el concurs amb la Teresa des de l'estudi de Ràdio Vilafranca. Teresa, en quin àmbit o en quin sector ens movem avui?
Ens vam quedar a la ciutat i el poble i les zones urbanes i continuem aquí. De moment encara hi som. I continuem amb una paraula que ens va quedar pendent de resoldre la setmana passada i a veure si algun oient hi ha pensat durant la setmana. Demanàvem, com havíem de dir, font d'aigua ornamental que trobem en un parc o en una plaça. O sigui, no una font d'aigua per beure aigua, simplement, sinó per fer bonic. Una font d'aigua ornamental en un parc o una plaça. És una paraula... Bé, hi ha un parell de maneres de dir-ho, que pot tenir 8 o 9 lletres, depèn de la que tinguem al cap. Una altra, una de nova. Conjunt de cases envoltat de carrers. Com en diem, d'aquest grup de cases, Diem, això ho trobareu aquí no, sinó en la propera... Això, el grup de cases envoltat de carrers. De moment no donem més pistes. I és una paraula que té 4 lletres. I la tercera, si aparques al davant, et posaran una multa. A veure, en un carrer, per exemple, al davant de què no podem aparcar, perquè si no et multaran, perquè allà és un lloc reservat per altres coses. Si aparques al davant, et posaran una multa. I és una paraula també de 4 lletres. Si cal, ja donarem més pistes. Però bé, jo crec que s'hi pot pensar en aquestes 3 que hem dit.
Truqueu-nos al 93-827-2626 i entrareu al sorteig una miqueta abans de 12:15 d'un llibre infantil. És un conte infantil per nens i nenes petits amb accent sadurninenc. Es diu Sota el groc i està dedicat a la festa de la fil·loxera, escrit per la Júlia Gomà i il·lustrat per l'Álvaro Torres. És un conte que ja va per la segona edició i, és clar, passa el 8 de setembre, el dia que cada any Sant Sadurní es torna groc i es banya sota el foc. I els protagonistes són el Pol i la seva germana Abril, que es van prometre que abans de tenir 10 anys es posarien sota les fil·loxeres, però a l'hora de la veritat el Pol no n'està tan segur. Té algunes pors, segur que les acabarà superant. És la trama de Sota el groc, aquest conte infantil que avui regalem. Sona el telèfon de Ràdio Vilafranca i encara volem que soni més. Truqueu i jugueu i participeu. Josep Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 1 i pots triar. N'hi ha 3 sobre la taula, tu mateix.
Sí. Bueno, per exemple, la de les cases envoltada de carrers, sí. Diguem que és una illa.
Una illa, molt bé, una illa. I encara potser el que fem és acabar-ho de completar i dir una illa de cases, normalment, quan parlem, Però sí.
Però bueno, la gent, per exemple, de Barcelona això ho fan servir bastant, sobretot els que parlen de la ràdio, aquestes coses. I no sé si posen de cases al darrere.
No, diuen illa, que... només.
Una illa, sí.
Molt bé, doncs sí, ara si tenim temps ho comentem una mica, però encertat, aquesta és la que buscàvem.
Molt bé.
Gràcies. Felicitats, tens l'1.
Adéu,
Josep Maria. El número 2 d'aquest dimarts serà per la Paquita. Bon dia.
Hola, bon dia, guapetona.
Paquita, ja no pots anar per illa de cases, però en tens 2 més. Tu tries.
No estava d'això, digue'm-me. Les pots tornar a repetir, sisplau?
Va, et dic les 2 que queden. Mira, una és font d'aigua ornamental que trobem en un parc o en una plaça, com en diem aquesta font d'aigua per fer bonic.
Sí.
I l'altra diu, si aparques al davant, et posaran una multa. Aquesta té quatre lletres, eh? Aquest lloc on no es pot aparcar perquè et posaran una multa, de quatre lletres.
Però jo crec que deu ser una de Ai, la tonteria, allò que posa les plaques a les portes.
Exacte,
allò, just. Just. Com li diem? Quatre lletres.
Ara...
Nosaltres el tenim aquí a casa perquè no ens aparquin els cotxes. Un vado.
Ah, però si diem un vado, no, malament. Vado és la manera de dir un castellà. És la paraula en castellà. A la placa no hi diu vado, eh? Què hi diu a la placa? Ara jo crec que no diu, ja no diu ni això que busquem, eh? No? Diu, ja us ho comento, però n'hem de dir d'una altra manera. Què, no et surt en català? Com seria això?
He quedat en blanc, fillet.
Ja passa, això ja passa, és veritat. Bé, deixem-ho així. De moment ja hem donat una pista. Sabem què estem buscant. Ara l'únic que hem d'esbrinar és la manera de dir-ho en català.
La manera de dir-ho en català.
Exacte.
Sí.
Gràcies per jugar, Paquita.
Amb vosaltres.
Gràcies.
Fins una altra. Adéu. I tens el 2 igualment, eh? Tothom encerti o no, juga i entra al concurs que farem d'aquí uns minutets. Aviam, recapitulem i n'hi posem alguna de nova.
Exacte. La primera que arrosseguem ja de la setmana passada. La font d'aigua ornamental que trobem en un parc o en una plaça. Aquestes fonts grans que fan bonic i que hi ha en alguns llocs. Això com s'anomena? Té dues maneres. Pot ser amb 8 lletres o amb 9. I després, aquesta que ens han mig dit, que és si aparques al davant et posaran una multa, doncs que en castellà es diu vado, doncs com ho hem de dir en català. I també té 4 lletres. I afegim una altra. Establiment on pots omplir el dipòsit del cotxe de carburant, aquest lloc. Surt, o la fem sortir perquè també hi ha dues maneres de dir-ho, que a vegades potser ens hem quedat amb una, eh? Doncs hi ha dues maneres d'anomenar aquest establiment per omplir el cotxe de carburant. Una té 9 lletres i l'altra en té 10. Per tant, totes dues opcions són bones i a veure quin ens voleu dir.
Només cal que truqueu al 938072626. Totes les trucades, tant si encerteu o no, com ha fet la Paquita, que ara està esperant aviam com es diu vado en català, entreu al sorteig del conte infantil que avui regalem sobre la festa de la fil·loxera de Sant Sadurní, que es titula Sota el groc, que va ja per la segona edició. Deies que volies dir alguna cosa d'Illa, que
sí.
El Josep Maria l'Encertada, Illa de Cases, Illa...
Sí, de fet, això es diu així, Illa de Cases, doncs pensant doncs amb la idea de l'illa, que seria el... Ara no em surt el d'això... Bé, una illa que seria una porció de terra envoltada d'aigua per tots costats. Doncs aquí el que tenim és un espai ple d'edificis envoltat de carrers per tots costats. És com una comparació amb aquest fenomen, element geogràfic. I igual que el vado aquest que estem buscant, doncs també està inspirat en un element físic, eh? Doncs bé, això, com dèiem, en podem dir illa, simplement, o illa de cases, una mica més llarg. El que sí que hem d'evitar és la forma mansana.
Mansana,
que seria de...
Ja l'hem escombrat força,
una comparació del castellà, exacte. Mansana, no, sinó illa. Tot i així, cal dir que mansana, escrit amb C trencada, és una paraula que la trobem al diccionari.
Què dius ara?
Sí, perquè és un sinònim de poma, o sigui, referit a la fruita, però utilitzat en unes zones dialectals concretes, no aquí el català central, que seria el que es parla més al Penedès, però, per exemple, les Terres de l'Ebre, algunes zones de Lleida, en algunes zones concretes de les pomes en diuen mansanes. Això passa sovint, que depèn de la zona, es diu de diferents maneres.
Però no ho podem aplicar al conjunt de cases.
No, al conjunt de cases no, aquí ens quedem en illa, perquè s'ha agafat aquesta comparativa amb el que seria una illa, doncs un espai de terra envoltat d'aigua.
Ens esperen un parell de trucades, anirem per ordre d'arribada. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, avui Maria, tens el 3.
Molt bé, gràcies.
A veure, per on vas?
Voldria dir aquesta gasolinera o benzinera.
Ah, exacte, ja ens dius les dues formes. El lloc on podem anar a omplir el dipòsit del cotxe, doncs sí, podem dir tant gasolinera com benzinera. Perquè, de fet, el carburant tant se'n pot dir gasolina com benzina. Sí. Són sinònimes les dues paraules. aquesta de benzinera i benzina ha quedat com ja una mica apartada, ja s'utilitza poc, perquè sembla com una forma més antiga. De fet, antiga. Els primers cotxes es parlava de benzina i no sé si el compost és exactament el mateix o ha anat canviant, però els diccionaris ho donen com a sinònim. Per tant, tant gasolina com benzina.
Molt doncs bé. Bingo, arribar i moldre. Sort amb aquest 3, Maria.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins una altra. Bon
gràcies, adéu. Adéu.
Bon dimarts. I saludem ara la Jacqueline. Bon dia.
Bon dia.
Jacqueline, tens el número 4.
Molt bé, vaig per la resposta. A veure si ho és. Sortidors, aquestes fonts que hi ha als pares o...
Mm-hmm. Sí, 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 doncs exacte. Sortidor és una manera de dir-ho, això. És aquestes fonts d'aigua. Potser ja no n'hi ha tantes, també van ser així típiques d'una època, però, per exemple, si anem a Montjuïc, allà trobem unes fonts espectaculars, doncs allà seria un sortidor. Si ho hem d'escriure, ho escrivim en bo, sortidor. I ja està, molt bé.
Gràcies, Jacqueline. Sort amb el 4.
Bon dia.
Adéu, gràcies.
Bon dia.
Dius que ho escrivim en bo?
En bo. Sí.
Sortidor, sí, dues os.
Sí, dues os, exacte, no una, dues. Sí, perquè la primera, que és la que ens fa dubtar, doncs és àtona i en aquesta posició, encara que soni com una U, ho escrivim com una O. De fet, ve del verb sortir. Sortir també sona U perquè és àtona, però l'escrivim en bo. Doncs de sortir, doncs fem sortidor, també escrit en bo.
I arriba una altra trucada.
Molt bé.
Núria, bon dia.
Bon dia, Bernada.
Tens el número 5. Ai, estàs una mica engargullada, aquest polen, oi?
Sí, sí.
I ens queda, mira, com es diu vado en català?
Que pot ser stop.
Stop, no.
No.
Stop seria que ens aturem en algun lloc, ens hem d'aturar abans de creuar el carrer, el que sigui. Però aquí és això que hi ha, que ens ha dit bé la... Vaja, el que en castellà és un vado.
La Paquita, que ens
la
ha dit
Paquita,
vado.
Exacte.
La Paquita, sí,
que tens
sí.
Allà a la porta del garatge una placa i allà davant no s'hi pot aparcar. Com en diem d'això en català?
Doncs ara sí que no ho sé, perquè jo com que no tinc pàrquing ni vado ni res...
No t'hi has fixat.
Molt gran i no... Mira, sé poc el català. M'hi fixo molt, però no sé massa.
Són quatre lletres, igual
sí.
Que vado.
La veritat és que les plaques que es posen a les portes, ara actualment, el que he vist per les que hi ha per Vilafranca, almenys diu sortida permanent de vehicles. I no posen ja aquesta paraula. Que també està inspirada en un accident, diguéssim, geogràfic, com un element de la natura, que és el lloc d'un riu on l'aigua és molt baixa i es pot passar caminant, doncs també se'n diu d'aquesta manera.
Ja veuràs, Núria, quan l'encertin, perquè tenim una trucada en espera, que estic segura que l'encerta, com diràs, ostres, i tant, no hi ha caigut.
I tant. Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per trucar, que vagi bé.
Adéu. Gràcies, adéu.
I la Núria té el 5, igualment. I el 6 serà per la Remei. Bon dia.
Va.
Hola, bon dia.
Bon dia, Remei.
Jo vaig pel gual.
Molt
Bingo,
bé,
va, gràcies.
Ja ho acabem, això, avui, eh?
Què avui han dit?
No, estàvem esperant.
És que he trucat diverses vegades i no me l'agafaven i al final dic, bé, ja me l'ha agafat. Es diu gual.
Sí, doncs és el gual. És aquest rebaix que es fa a la vorera perquè els cotxes sí. Puguin entrar i sortir.
Això mateix.
I concretament, quan no s'hi pot aparcar, es diu gual permanent.
I si no, una munta.
Això mateix.
I si no, una munta.
S'ha de vigilar, s'ha de vigilar.
Remei, gràcies per la trucada.
Gràcies.
Ens queda la paraula pendent.
Ai, tant.
Tens el 6, gràcies.
Molt bé, gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Deixa'm afegir que,
és
que
a part, tens un minutet.
Va, que a part de sortidor, l'altra manera de dir-ho és brollador. També escrit en bo, dues os, brollador. Que potser s'havia estès més últimament, però sortidor també és totalment correcte. I això del gual que dèiem és això, el rebaix que hi ha a la vorera perquè els cotxes puguin entrar i sortir, igual que en un riu, doncs és una zona que baixa i que es pot travessar més bé per no, sense mullar-se. El gual permanent seria la llicència municipal que es paga perquè no hi hagi cap cotxe que aparqui al davant d'aquella porta, però ara més habitualment ja se'n diu sortida de vehicles o sortida permanent o pas de vehicles, també és una altra manera d'anomenar-ho. Tenim diferents opcions.
Hem fet net, oi?
Sí.
Sí, les han encertat totes al final.
Les hem i ja ho hem dit tot, sí.
Doncs han estat 6 trucades, 6 números que entren al sorteig. I surt el 5, Núria, el conte de la filoxera, sota el groc, és teu. Quan vulguis, passa per Ràdio Vilafranca. Teresa, fins dimarts que ve.
Adéu, fins dimarts.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Comencem aquest nou flaix informatiu explicant-vos que s'han suspès fins al setembre el trasllat de sorra de Coma-ruga a Calafell. Així, els treballs per traslladar sorra acumulada al costat del port de Coma-ruga fins a les platges de Calafell s'ha suspès finalment i no es reprendrà fins al setembre, després que el Departament de Medi Ambient de la Generalitat fixés diferents condicions ambientals que s'havien de complir per evitar afectacions a la zona de criança del corriol Camanegra. Des del Ministeri de Transició Ecològica han decidit prendre aquesta mesura. Entre aquestes condicions hi havia la de respectar les zones de nidificació del corriol, controlar les activitats potencialment pertorbadores i que es faci un seguiment constant per part dels serveis competents. A més, demanaven fer un perímetre de 500 metres a cada zona de criança. Des de l'Ajuntament de Calafell, el regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos, ha lamentat que aquesta darrera mesura era desproporcionada i arbitrària, el que ha fet que els treballs s'acabessin suspenent quan només s'havia traslladat la meitat dels 15.000 metres cúbics de sorra previstos. Marcos ha criticat la falta de criteri de la Generalitat, recordant que en altres punts on hi ha moviments de maquinària, com a la zona del riuet de Coma-ruga o al port de la tèrmica de Cubelles, no s'han exigit les mateixes mesures. També ha avisat que aquesta decisió pot tenir conseqüències amb els pròxims temporals, ja que la platja de l'Estany i el Masmel ja va patir el passat hivern desperfectes greus després que l'any passat tampoc es completés el trasllat. Tot i que els treballs s'acabaran al setembre, Marcos afirma que la millor època per fer aquests moviments és abans de l'estiu, perquè és l'època en què hi ha menys temporals i la sorra es pot consolidar i estabilitzar. L'Ajuntament de Sant Sadurní ha obert les inscripcions per participar com a expositor a la 30a edició de la Mostra de Vins Escumosos i Gastronomia, que tindrà lloc del 2 al 4 d'octubre al Parc Lluís Companys. Aquesta nova etapa, que substitueix la històrica marca Cabatast, aposta per una fira més oberta i representativa del sector, amb estands individuals i agrupats per petits elaboradors. La mostra combinarà promoció del territori, gastronomia i cultura vitivinícola amb activitats com tastos guiats, maridatges i presentacions de producte. Les inscripcions es poden formalitzar fins al 4 de juny a través de la seu electrònica municipal amb places limitades. Seguim ara explicant-vos que el diumenge 24 de maig l'Associació Fotogràfica de Moja, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza el segon ral·li fotogràfic anomenat Trobada d'Olèrdola, un concurs reconegut per la Federació Catalana de Fotografia. Poden participar-hi tant fotògrafs professionals com afeccionats al món de la fotografia i la inscripció es realitzarà de forma presencial el mateix diumenge, dia 24 de maig, a l'entrada del recinte del castell, de 9 del matí a 10. Es preveu fer la foto de grup a 11:15. El preu de la inscripció serà de 10 euros, gratuïta pels menors de 14 anys. El ral·li fotogràfic tindrà tres temàtiques diferenciades que es donaran a conèixer el mateix dia en el moment de la inscripció. Hi haurà un premi a la col·lecció, dotat amb 100 euros i tres premis individuals de 70, 50 i 30. En la categoria de menors de 14 anys, el premi serà un obsequi de l'Ajuntament. I acabem explicant-vos que, tal com es va anunciar fa uns dies, enguany el sorteig per establir l'ordre d'inscripcions als balls de la Festa Major dels Petits es farà a partir del número de registre obtingut en realitzar el tràmit de preinscripció utilitzant les últimes 5 xifres. Un cop tancat el període de preinscripció i tractades les dades obtingudes, s'han rebut un total de 383 sol·licituds, 362 de les quals corresponen a infants de Vilafranca, mentre que 21 són de fora de Vilafranca. Aquests llistats es pengen a les pàgines web de la Festa Major, del Servei de Cultura i de l'Ajuntament i també es poden consultar de manera presencial al Servei de Cultura de 5 a 7 de la tarda. A títol individual es pot consultar accedint a l'espai personal de la seu electrònica de l'Ajuntament. El sorteig tindrà lloc el dia 15, aquest proper divendres, dia 15 de maig, a les 6 de la tarda, a l'estand de l'administració de la Festa Major a les Fires de Maig.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:45.
Oh, 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 oh. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Un èxit de reproduccions obre el pantalles i és que la gran cita ha estat un exitàs a la plataforma 3Cat amb prop d'un milió en menys de 3 setmanes. El consum es concentra en el públic més jove, el 44% és menor de 35 anys i la franja de 25 a 34 anys gairebé dobla la xifra habitual d'aquest públic a la plataforma. Per cert, 4 idees sobre les estrenes de 3Cat d'aquest maig, on destaquen una sèrie de renom i el primer gran programa de Carles Tamayo en català. D'una banda, s'ha estrenat un nou programa de divulgació que intenta trencar amb els mites, les veritats a mitges i les imatges de cossos perfectes que inunden les xarxes. Rocío Vidal, coneguda en l'univers digital com la gata de Schrödinger, és l'encarregada de presentar Teories de la Relativitat, un nou producte audiovisual que s'ha estrenat aquest 30 d'abril a la plataforma de la Corporació Pública Catalana i que en un futur podrem veure al canal 33.
En un foro hay fotos tuyas desnudas. Aquest missatge me'l van enviar a mi. Quan el vaig rebre vaig sentir de tot, por, ràbia, impotència... Però és un cas que estem veient molt sovint. Taylor Swift, Scarlett Johansson, Rosalía han estat víctimes de deepfakes. Però tant si estàs exposat a les xarxes socials, a l'internet o no, pots ser víctima d'una cosa així. De fet, estem veient casos als instituts, amb menors. El grooming, els deepfakes, la sextorsió són nous delictes que han nascut a l'era digital i tots tenen una cosa en comú, utilitzen la tecnologia per violar la teua intimitat.
És Teories de la Relativitat que teniu ja a la plataforma de 3Cat i que ben aviat el veurem en línia al 33. I d'altra banda, Carles Tamayo, qui està triomfant a Ràdio Televisió Espanyola, tornarà al 3Cat amb un nou programa. Es diu Increïble però fals i és una sèrie de 8 capítols que vol fomentar el pensament crític davant la informació que circula per les xarxes socials. En el marc de les sèries, el 3Cat estrenarà la sèrie Pubertat de Letícia Dolera, de la qual en va ser coproductora i que ja més HBO Max. El capítol sèries Apple TV Plus i Sky Showtime no tenen estrenes aquesta setmana, però tenim estrenes d'alçada, com la tornada de The Punisher a Disney Plus per gaudir d'un dels superherois més estimats de l'univers Marvel, per no parlar de Berlín i la Dama de l'Armiño, la segona part del popular spin-off basat en La Casa de Papel i que aquesta mateixa setmana arriba a Netflix. Anem a PAMS. A PAMS i dia a dia. Aquest dimecres s'estrena a Netflix Entre Padre e Hijo, una nova història romàntica i passional arribada de Mèxic, protagonitzada per Eric Elías, Graco Sendel i Pamela Almanza. Els protagonistes són Iker, un jove obsessionat amb Bàrbara, que resulta ser la promesa d'Álvaro, el seu pare. Tot comença quan Bàrbara, advocada d'èxit, visita la casa del seu promès i inicia una perillosa relació amb el conflictiu fill d'aquest, enmig de tensions ocultes i secrets inquietants.
Conocí una mujer.
Mami, ¿quién es esta mujer?
Güey, es una diosa.
Pero es una diosa prohibida.
¿Qué es?
Hola, papá.
¿Qué vos? Quiero presentar a Bárbara. Es mi prometida.
No vuelvas a hacer lo que hiciste ayer en la cita.
¿Qué hice?
¿Qué hiciste? Me pusiste en riesgo.
Para mí es demasiado tarde ya. Yo no puedo seguir fingiendo que no te quiero quitar la ropa y hacerte el amor. Cada vez que te veo.
Cuando me casé con Fernanda.
Entre Padre e Hijo, aquesta sèrie mexicana que arriba dimecres a Netflix, està composta per 20 episodis molt curts. Tenen 10 minuts cadascun.
Mamá, déjala en paz.
Ay, yo ya te conozco. Fuiste el otro día a la agencia buscando a Iker.
Es la prometida de mi papá.
Álvaro, creo que fue un error que yo viniera aquí.
Yo no puedo seguir con esto.
Yo tampoco.
També dimecres a Prime Video, Kiss Me Off Campus. El món de la literatura juvenil i el young adult, aquesta etiqueta que se li ha posat, està vivint una nova edat d'or i les plataformes ho saben i estan aprofitant tot el que poden per treure noves històries basades en aquests èxits literaris. D'entre totes, Prime Video és la plataforma experta i aquesta setmana estrena la saga Dale Kennedy, formada per 5 llibres, el primer dels quals és Kiss Me, com es dirà la sèrie. Una història d'amor juvenil, el món de l'hoquei, que narra la inesperada connexió entre un estudiant de música i el jugador estrella d'hoquei de la universitat. A mesura que la seva relació va més, s'han d'enfrontar l'amistat, la pressió, l'ambició i la realitat de l'edat adulta, on cada elecció té les seves conseqüències.
Wellesley.
Garrett Graham doesn't do girlfriends. What's really going on?
So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention?
Deal. This is the most absolutely unhinged plan and I'm obsessed with it.
5 p.m. Tuesday.
Rehearsal. 7 a.m. Tuesday.
Practice.
This is why I told you I can't help you.
L'argument d'Off Campus no és pas original, però a Amazon ja es freguen les mans davant del que esperen que sigui el seu nou fenomen romàntic per a públic juvenil i femení. Us haureu d'esperar a demà dimecres, 24 hores.
No.
També dimecres a Prime Video s'acomiada definitivament Good Omens, amb un capítol final de gairebé 90 minuts. La primera temporada va arribar el 2019 amb 6 episodis, la segona el 2023 amb 6 episodis més, però a causa dels problemes i les acusacions d'abús contra l'autor Neil Gaiman, Prime Video va decidir cancel·lar la sèrie, tot i que finalment, per alegria dels seus milers de fans arreu del món, han pogut tancar la història amb aquest únic capítol final de 90 minuts que s'estrena dimecres. David Tennant i Michael Sheen tornen a ser els protagonistes d'una d'aquelles històries d'amor que ens agraden tant.
Pues eso, te conozco desde hace mucho. Siempre he confiado en ti. Y tú en mí. Somos un equipo. No necesitamos al cielo ni el infierno. Tenemos que ser solo nosotros.
No, Crowley. Nada es para siempre.
Nací la fe.
¿Listo para empezar?
La siguiente fase del gran plan será el segundo advenimiento.
Así que he pensado tirar por algo más animoso. Como que viene la felicidad universal.
El fin de los
Aquesta darrera aventura, protagonitzada per l'Àngel Aziraphale i el dimoni Crowley, interpretats de nou per Michael Sheen i David Tennant, tindrà un tancament èpic per a la que és una de les produccions fantàstiques més estimades de la plataforma de streaming de Jeff Bezos. Últim capítol, únic capítol d'aquesta tercera temporada que tanca la sèrie Good Omens dimecres a Prime Video.
¿Por qué no le pides a tu amigo que te ayude?
Crowley? He venido a ayudarte.
Fem un gir de 360 perquè també dimecres a Movistar Plus estrenen Landa, un documental dirigit per Gracia Querejeta i Miguel Olid que intenta fer un repàs exhaustiu a la carrera de l'actor Alfredo Landa amb entrevistes exclusives i una mirada pròpia sobre l'Espanya de la seva època. És un retrat amb les arestes, llums i ombres de l'actor més popular de la història del cinema espanyol.
El landismo me lleva a el horror.
¡Españoles! ¡Este yo, españoles!
Hoy se alude al landismo en términos peyorativos. Hoy, ¿eh?
La película es que no tiene ningún interés, o sea, y las historias eran malas de cojones.
¿Llevas el cuerpo pintado?
El primer mandamiento es no aburrir. Otra cosa es que tenga una faceta facilona.
¡Ay, ay, ay, matador!
Edúquelos, y cuando los eduque, verá usted cómo este cine se va. Bueno.
Lluny del sensacionalisme, el documental confia en la força dels testimonis i el poder de la imatge per transmetre emocions i reflexions que es mantenen més enllà del seu visionat. Un dels grans encerts d'aquest documental, Landa, és la seva capacitat per plantejar preguntes sense imposar respostes. A partir de dimecres, a Movistar Plus.
Eso es maravilloso.
Como no haya nacido para la comedia, es imposible. Alfredo lo tenía.
Aquest dijous a Movistar Plus arriba The Lady, dels productors de The Crown. Arriba aquest true crime sobre l'ascens i la caiguda de Jane Andrews, l'assistent de la duquessa de York. Andrews era una jove brillant d'origen humil que somiava amb escapar-se de la vida a la seva petita ciutat costanera i finalment aconsegueix una feina com a ajudant de vestuari de Sarah Ferguson, duquessa de York. Aleshores, Jane creu haver trobat la porta d'entrada al món amb què sempre havia somiat, però darrere dels murs del palau descobreix una realitat molt diferent.
Jane, it's Sarah, the Duchess of York. I know you must be afraid. We've been through so much together, you and I.
How ever did it come to this?
I want a career in fashion in London, where I need to be.
Get over yourself, will you? You're going nowhere. I will not
lie. Jay, why would they be writing to you from Buckingham Palace?
You are invited to attend an interview, the position of assistant dresser for Her Royal Highness the Duchess of York.
El repartiment de The Lady, minissèrie de 4 episodis, combina talent emergent i cares conegudes del drama britànic internacional. Al capdavant hi ha Mia McKenna-Bruce, a qui hem vist a Agatha Christie, Les Siete Esferes, interpretant l'assistent de la duquessa, Jane Andrews, i també trobem Natalie Dormer, que hem vist a Joc de Trons fent de Sarah Ferguson quan era duquessa de York.
I don't know what I would do. You happy, love? Yeah.
Aquest dijous a HBO Max arriba Pressa 951. Aquesta sèrie narra l'extraordinària història real de Nazanin Zaghari, una mare britànica iraniana empresonada i retinguda com a hostatge per l'estat iranià durant 6 anys, i del seu marit, Richard Radcliffe, que va dur a terme una incansable campanya pública per aconseguir el seu alliberament. Està basada en les memòries de Nazanin i Richard i mostra tant la lluita pública d'alt risc que va acaparar els titulars a tot el món com l'íntim cost personal que va suposar aquesta lluita a porta tancada.
Hello, my love.
Can't wait to see you, both of you.
Well, as in this already, Esti.
We've been told there's a problem with her passport.
I think you need to view this as an abduction.
Foreign Office has advised me to do nothing.
دخترم که می‌بینم.
Another lie, another game, and now she's God knows what. Did she get inside the car? Did she travel to the airport? Where is she now?
La sèrie està protagonitzada per Narges Rashidi, que hem vist a Gangs of London o Bajo la sombra, i Joseph Fiennes, El cuento de la criada o Shakespeare in Love. Pressa 951, dijous, HBO Max. Un dels plats forts arriba divendres a Netflix, és Berlín i la dama de l'Armiño, la nova entrega de la sèrie, la segona part de l'espin-off de Berlín, creada per Alex Pina i Esther Martínez, compta amb les incorporacions d'Inma Cuesta en el paper de Candela, nova incorporació a la banda que robarà el cor a Berlín, i José Luis García Pérez i Marta Nieto com el duc i la duquessa de Màlaga. Ara Berlín i la seva banda reuneixen en un escenari únic, Sevilla, per executar un nou cop mestre, fer creure a tothom que robaran el famós quadre de Da Vinci, La dama de l'Armiño. Però en realitat els seus veritables objectius són el duc de Màlaga i la seva dona.
Sevilla.
El paisaje perfecto para inspirar nuestro nuevo robo.
Admiro su talento. Quiero ofrecerle un negocio. Quiero que robe para mí un cuadro de Leonardo da Vinci, La dama del Armiño.
Ese loco.
¿Le has dicho que sí?
Tampoco le he dicho que sí. Le he dicho que me lo pensaría.
Oh,
Ens vas a llevar a tots.
Berlín i la dama de l'Armiño consta de 8 episodis que no continuaran perquè cada temporada és autoconclusiva i, a més, Pedro Alonso, l'actor, ja ha decidit i ha anunciat que deixa enrere aquest emblemàtic personatge.
El golpe más grande de toda la historia.
També divendres a Disney Plus, segona temporada de Rivales, la sèrie protagonitzada per David Tennant, que fa doblet aquesta setmana perquè també el tenim a Good Omens. Alex Hassel, Aidan Turner, Nafessa Williams i Bella McLean torna amb una segona temporada força esperada. Els primers episodis van tenir una acollida molt bona per part de la crítica i sempre ens agraden les històries de rics, sobretot si decideixen barallar-se entre ells. En aquesta segona temporada, la batalla per la franquícia televisiva de Central Southwest arriba al seu punt àlgid quan la guerra entre Corinium i Venturer entra en una fase nova i perillosa. Més despietat que mai, Tony Baddingham està decidit a desmantellar els seus rivals.
People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist. But what if you just haven't found the person who will give you your happy ending?
Aquesta segona temporada de Rivales compta amb dues parts de 6 episodis cadascuna. La primera arriba aquest divendres, 15 de maig, amb 3 episodis, i la segona part s'estrenarà a finals d'any. Black and Declan O'Hara. We are ready to knock them out. Acabem amb una estrena Prime Video per aquest divendres. No és així. Malcolm, interpretat per Scott Foley, és un pastor vidu amb 3 fills. Lori, a càrrec d'Erin Hayes, també està recent divorciada i té 2 adolescents. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara Malcolm i Lori s'han d'adaptar a la nova solteria i a la paternitat. Serà aquest el començament d'una història d'amor?
You don't need to walk us in. Mom never did.
Love you, Dad.
Okay. All right, well, you guys have a great day, okay? Be safe.
Okay. I will fight. I will fight for you.
It's been almost a year. I think it's time.
Everyone has really missed you. Your sermons, your voice.
I lost my wife and now I'm
over. Som 8 episodis en els quals acompanyarem Malcolm i Lori, aquest pastor vidu amb 3 fills i aquesta divorciada amb 2 adolescents. A Prime Video. No és així.
Is my friend Malcolm?
Yeah. My wife's dead.
I'll reach my hands out in the...
I promised Jenny I'd look after her kids.
Too much of your life revolves around that man.
We've been getting closer.
I don't know if this feeling is because I'm lonely or...
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
El Penedès en xarxa som juganeres, ens agrada el joc, el risc, i els dimarts acabem amb aquest conte, amb aquesta història, tot decidit si és certa o no. Una història que sempre busca i presenta la Lourdes, quan vulguis.
Primer, abans d'explicar-vos aquesta història, no sé si sabeu i us posaré en antecedents que avui dia quasi hi ha apostes per a tot. I això inclou Polymarket, que és una plataforma en línia de mercats de predicció que, com us deia, als usuaris els permet apostar sobre el resultat de diversos esdeveniments futurs. I això inclou la previsió meteorològica. D'acord? Doncs bé, resulta que, davant de tota... És que jo no ho sabia, que existia el Polymarket, que és aquest, aquesta plataforma de jocs. Doncs es veu que la notícia és que sospiten que un jugador de Polymarket va manipular una estació meteorològica per guanyar una aposta. És a dir, fins on arribem per guanyar.
I tant.
A partir d'aquí us explico. Aquesta plataforma funciona amb criptomonedes i tecnologia blockchain i és a través de la xarxa que es diu Polygon. A la pràctica, els participants compren sí o no sobre una pregunta concreta. Per exemple, aquesta tarda plourà a Vilafranca del Penedès? Ja veurem. O guanyarà un determinat candidat les eleccions de l'any vinent? Bé, El preu de cada opció varia segons les probabilitats que el mercat dona que hi resultat. Si l'usuari encerta, guanya diners, i si falla, els perd. Doncs bé, les autoritats franceses estan investigant una presumpta manipulació dels sensors de temperatura de l'aeroport Charles de Gaulle de París després de detectar-se anomalies que haurien beneficiat apostadors d'aquesta plataforma. Els fets van tenir lloc els dies 6 i 15 d'abril, quan aquestes estacions meteorològiques van registrar pujades sobtades de temperatura, que van arribar fins als 22 graus en moments en què a d'altres punts pròxims no mostraven cap canvi similar. Aquestes alteracions van permetre que alguns usuaris guanyessin milers de dòlars apostant que la temperatura superaria determinats llindars. Segons diverses informacions, un apostador hauria guanyat uns 14.000 euros i un altre prop de 21.000. És a dir, no estem parlant de 4 euros. L'Agència Meteorològica Francesa Meteo France ha presentat una denúncia formal per una possible manipulació d'un sistema automatitzat de tractament de dades. Els tècnics van detectar que els increments de temperatura es van produir de manera massa brusca i puntual per que poguessin ser naturals. Diversos experts i membres de l'Associació Meteorològica sospiten que algú podia haver utilitzat en tensió un assecador de cabells o algun altre dispositiu de calor per alterar temporalment aquests sensors. El cas torna a generar debat sobre la seguretat dels mercats de predicció i la facilitat amb què alguns sistemes poden ser manipulats per obtenir beneficis econòmics.
Tela marinera.
Tela, eh?
El que és veritat és que a tots ens agrada molt parlar del temps, ens flipa el temps, sempre estem pendents del temps que farà, més enllà de l'ascensor. O sigui que, si a més hi ha diners en joc, i tants com deies, jo m'atreveixo a dir que sí, que els van manipular, que és veritat.
És certa. La van manipular les estacions per tal que experimentessin aquesta pujada de temperatura i, òbviament, guanyessin els 14.000 i els 21.000 euros. De fet, hi ha càmeres que van gravar el moment en què estan manipulant-les.
Com està el món? Lourdes, gràcies.
Déu-n'hi-do.
Bon dimarts.
Fins demà. Adéu-siau.
Demà tornem a partir de les 9:06. Més Penedès en xarxa. Adéu-siau.